business like show business like no business I know. Everything about it is appealing.
Eduard Argeré, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Quan passen 8 minuts de les 11 del matí, és moment de rebre el Molta Comèdia, l'Eduard. Avui, Eduard, com sempre, amb diversitat de temes d'aquest Molta Comèdia. Haurem de parlar de música,
sí,
perquè hem perdut l'Urrit i a Manolo Escobar.
Sí, senyor.
Haurem de parlar d'una projecció que avui s'estrena a la Filmoteca,
sí, senyor,
del Jordi Lara.
I també haurem de parlar dels Premis Butaca.
Ah, exacte.
Jo penso que aquesta coincidència en el temps, que no en l'espai, de la mort de Lou Reed i de Manolo Escobar, a mi m'ha fet pensar bastant. Perquè hem de considerar, jo m'agradaria començar dient que el senyor Lewis Allen Reed, és a dir, Lou Reed, conegut com Lou Reed, abans que altra cosa, era un poeta. Sí, abans que altra cosa, era un home que el que volia fer, i de fet ho va aconseguir tota la vida, és escriure poesia. I era tan amant de la poesia que inclús, no sé si algú, m'imagino que sí, que molta gent ho sap, però recentment va recitar poetes catalans. Sí, en Lou Reed i la seva parella, Lori Anderson, a Nova York va recitar poetes catalans, concretament Joan Brossa, Salvador Espriu, Josep Carné, Joan Vinyoli, Enric Casases, etc. I després va venir a Barcelona, al Cosmòpolis de Barcelona, i va repetir altra vegada amb aquesta lectura, dient que li agradava molt, és a dir, que havia descobert una poètica nova que ell no coneixia, la catalana, perquè clar, ja sabem que a partir de cert punt, de certes fronteres, Catalunya es dilueix i és una cosa que és Espanya, llavors clar, tothom es pensa que tothom va pel carrer amb sombreros cordobeses i amb capes de toros, de torero, i en aquest cas ell ho va descobrir i va ser content. Jo penso que el Lou Reed és un personatge important. Important perquè en el seu moment, va començar amb el Velvet Underground, però en el seu moment, quan va trencar el grup i va començar a actuar per si sol, sempre amb la ombra darrere de l'Andy Warhol, de la Factory, etc. No? Però és un personatge difícil, quan ell parla d'anar pel lloc perillós del carrer, no? Doncs està dient pel lloc perillós de la vida, un personatge difícil, però un personatge que en el fons estava desvalgut, i d'alguna manera aquesta condició de no poder dominar la seva pròpia vida va portar, doncs, ja ho sabem tots, doncs, en fi, el consum de tot.
Hem lamentat molt aquests dies la pèrdua de Lou Reed, però també era molt estimat a casa nostra Manolo Escobar.
Sí, i el pensar-hi amb els dos i fer aquesta espècie de conjunció, és a dir, que Manolo Escobar també, ell es deia Manuel García Escobar, tampoc era Manolo Escobar, si hem tingut un canvi de... també és important perquè va arribar a una popularitat enorme. O sigui, jo recordo Manuel Escobar en un espectacle que va presentar aquí a Sant Cugat quan ja tenia 76 anys, estic parlant de l'any 2006, que jo vaig fer una crítica titulant la deconstrucció del tòpic, perquè Manuel Escobar va demostrar una gran intel·ligència personal en voler sortir en un escenari a partir d'una edat que ja, en definitiva, és una... no ha de demostrar absolutament res, perquè ja ho ha demostrat tot, tota la seva vida artística ja ho ha demostrat tot, i va presentar el personatge que havia creat la popularitat. És a dir, no aquest Manuel García Escobar, sinó... l'espectacle es titulava De Manolo a Escobar. Sí, era genial.
Va ser aleshores quan el vas tenir més a prop, Eduard?
Sí, perquè jo haig de dir que per mi Manolo Escobar mai va ser un cantant que jo seguís ni admirés, ni... però hi ha una cosa que és indiscutible. Manolo Escobar està en la, en el dia a dia, en l'històric, podríem dir, cultural del país. I això és així. Que li agradi, que no li agradi. És com en l'Urrit. O sigui, en l'Urrit comença a fer un tipus de feina amb un grup, amb el Velvet, a continuació ho fa individualment, a continuació ho fa amb la seva companya Laurie Nelson, Anderson, i tot el que fa, tot el que va fent, és anar deixant una espècie com de canvi, va produir un canvi, que després hi ha una quantitat de gent que el segueixen de forma conscient o no conscient, fins a convertir-se en epígons d'ell mateix. I a Manolo Escobar és el mateix. Manolo Escobar trenca la línia de la copla cantada per dones, i, perquè una cosa és fer els cantants de flamenc, i l'altra cosa és la copla. I la copla estava cantada pràcticament per dones. Manolo Escobar trenca amb aquest esquema i és un home que surt a cantar i, naturalment, evidentment, les seves cançons ja sabem, no? Minifalda, etcètera, etcètera, en fi, Mi Carro... A més, una cosa curiosa, a més una cosa, que Viva Espanya, que està composada per un belga, eh? És a dir, que Viva Espanya és la composició d'un tio belga que coneixia Manolo Escobar per una campanya que va fer a Alemanya, i evidentment perquè havia vingut aquí i va composar aquest Que Viva Espanya, que tothom coneix.
Aquests dies ens han deixat, com avui en recorda l'Eduard, Lou Reed i Manolo Escobar.
Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side.
Eduard, ja ens has dit avui que feies una breu semblança entre totes dues pèrdues i la teoria dels vasos comunicatius culturals, quina és?
A veure, jo primer de felicitar aquí aquest mix que ens ha presentat el Raül, aquesta continuïtat entre una música i l'altra.
Molt bé, Raül, el control tècnic. Un 10, com veure, cada dia.
A veure, els vasos comunicants... Això, bueno, Arquímedes ja fa moltíssims anys que ho va explicar, no? I després el Blas Pascal ho va continuar. Diu, si tenim un espai, tenim un dipòsit amb aigua i tenim una entrada, tenim una sortida cap a un altre dipòsit, acabarà un punt en què els dos dipòsits quedaran a la mateixa alçada. O sigui, l'aigua queda igual. Llavors, amb aquest fons que estem sentint, no? De l'Orrit, que ens continua ajudant. Jo vull dir que aquesta teoria dels vasos comunicants culturals existeix. És a dir, tu pensa per un moment en una família d'aquí, doncs, que de Badalona, de Sant Cugat, de Rubí, etc., que el pare i la mare li agrada molt Manolo Escobar. I hi ha un fill que li agrada molt l'Orrit. I estan vivint, estan convivint, i estan convivint a la vegada les dues músiques, els dos estils i les dues formes. I pot passar en un moment determinat que el que està molt animat amb el Manolo Escobar escolti aquella altra cosa i digui, home, doncs no està malament. I al contrari el mateix. I al contrari també pot passar. I això penso que aquest és el que passa sociològicament a tot un país. O sigui, hi ha una sèrie de... Jo sóc una persona que, per exemple, no puc discriminar un tipus de música determinada. Sempre dic que amb totes les músiques, igual com passa amb tots els països...
Això vol dir que avui no em diràs si et quedes amb Lou Reed o Manolo Escobar?
No, a veure, avui et diré... Avui et
jo
diré,
jo diré als ullets porto... que he vist entrar l'Eduard amb un llibre de poesia de Lou Reed.
Un llibre i amb totes les lletres de...
I un CD, que després direm quin és, però sí. No és de Manolo Escobar.
Ah, exacte, que és Atraviesa el Fuego, totes les canciones, que ara fa dos anys va fer una versió traduïda al català. A veure, jo em quedo bàsicament amb el Lou Reed i em quedo amb algunes coses de Manolo Escobar, sobretot aquesta última època que et dic, aquesta presentació intel·ligentíssima, pensant que Manolo Escobar tenia unes característiques també a destacar. La una, que era pues, aquesta simpatia, aquesta manera fàcil d'entrar amb tota la gent, etc. Una segona i menys coneguda, que era un gran col·leccionista d'art. d'art contemporani, a més amb una pinacoteca extraordinàriament llarga i gran, gràcies als diners que va guanyar. I una tercera, home, això ja ho saps tu, era un culer total.
L'Eduard avui ens porta, com dèiem, altres temes a banda de la pèrdua de Lou Reed i Manolo Escobar aquests darrers dies. I Eduard, hi hem d'entrar, em sembla, en música.
Entrem.
Ja hi torno a ser. Jo ja hi torno a ser. Jo ja hi torno a ser, no puc pas negar. M'havia jurat no tornar a estimar, però sempre l'amor tot ho ha d'enredar. Ja ho veus, ja ho veus, ja ho veus, ja hi torno a ser.
Aquest és un fragment del musical T'estimo, ets perfecte, ja et canviaré, Eduard.
Un gran títol, eh? Sí, reconeixo amb mi, eh? T'estimo, ets perfecte, però ja et canviaré. Bastant masclista, eh? S'ha de dir... A veure, qui no diu qui ho diu aquí?
Exacte.
Qui ho diu aquí, per tant no ho sabem. Bé, jo volia comentar que s'ha fet la convocatòria ja del, de la 19a edició dels Premis de Teatre de Catalunya, els Premis Butaca, que com sabem són uns premis populars, és a dir, uns premis que estan establerts sobre la votació, amb la votació del, del públic. I que es presentaran o... Sí, es presentaran el dia 3 de desembre a la sala de tallers del Teatre Nacional de Catalunya. El comentari que volia fer és que, repassant tota la, totes les, tot el que està nominat, sigui muntatge, sigui petit format, sigui actors, actrius, etc., veiem que, per exemple, en muntatges teatrals hi ha 6 nominats, els ferèstecs, el nom L'Onada Barcelona, 28 i mig i la Bet, i aquí a Sant Cugat doncs, ja s'ha fet el nom, ja s'ha fet la Bet i es farà dintre de la programació el Barcelona. O sigui que déu-n'hi-do, estem al 50% de les possibilitats de veure directament sense sortir de Sant Cugat aquest tipus de muntatges.
Muntatges teatrals, recordem una de les categories d'aquests 19ens Premis de Teatre de Catalunya, els Premis Butaca.
Exactament. I si passem a llavors els de petit format, tenim ara justament a punt de fer Smiley, que també està dintre d'aquestes nominacions. No tenim el principi d'Arquímedes, que precisament és de Miró, que vam estar fa pocs dies, sembla que fa 3 setmanes vam tenir aquí conversant amb nosaltres. Després tenim l'Afterplay, que l'Afterplay vindrà aquí a la Casa de Cultura, o sigui que el tindrem amb possibilitats de poder-ho veure directament.
I que també ens vas comentar, Eduard.
I que també vaig comentar, vam parlar amb la Imma Colomer, la seva directora. Ivan i els gossos, que aquesta la van fer lliure, aquí en principi no està programada perquè hi ha moltes coses del lliure que no giren, senzillament. I la cosmètica de l'enemic, que és una obra molt bona, interpretada per en Lluís Soler, i que es farà dins d'un programa que fa el Teatre Auditori amb 2 obres al mateix dia, una a les 8 de la tarda i una a les 10 de la nit, amb un sopar intermig. Una cosa bastant fora del normal, són 2 obres curtes de 2 personatges en cada cas, i penso que pot estar força bé. I en quant a direcció, cal dir-ho, doncs el Joan pel nom, el Guillem Clua per l'Esmaili o el Pere Ria per a Barcelona, dels 5 que estan nominats, que 2 són els 2 següents, l'Olió Brogi per 28 i mig, el Lluís Pasqual per als Ferèstecs, doncs 3 han passat o passaran per aquí. I per exemple, com amb actrius, que hi han 6 nominades: la Míriam Iscla, la Emma Vilalassau, la Mercè Arànega, la Bea Segura, la Carlota Usina i la Fina Rius, de les 6, 5 han passat o passaran. Per tant, a mi em sembla unes dades, unes xifres bastant interessants per veure que el Teatre Auditori realment, des del punt de vista teatral, i el dia teatral també en aquest cas m'allargo amb dansa, que en aquest cas és més difícil de poder combinar, o amb musical, doncs tenim bastantes coses que es poden veure, com deia, sense sortir de la ciutat.
Com deies, Eduard, 3 de desembre, aquests Premis Butaca, Teatre de Catalunya.
3 de desembre. Jo m'atreveixo a fer una quiniela.
Vinga, doncs.
Sergi.
Jo l'apunto.
Jo m'atreveixo a dir que en muntatge teatral probablement guanyarà Barcelona. Atreveixo. Jo diria que en petit format és possible que guanyi el principi d'Arquímedes. I per tant, en direcció... El que passa amb això, Teòricament, si un muntatge guanya, automàticament hauria de guanyar el director.
Un director.
Però, com que els premis, a vegades, doncs, el que intenten, o que es busca, tot i que sigui en aquest cas popular, és que hi hagi una mica de repartiment, doncs, no sé, potser doncs, l'Oriol Brogi el rep com a director i no pas el seu espectacle. El seu espectacle, 28,
per tant, per 28 i mig,
28 i mig, era un espectacle memorable, un espectacle que la dificultat que pot tenir era senzillament l'espai. O sigui, tant es feia a la Biblioteca de Catalunya, tenia unes característiques que naturalment no pot tenir en un teatre a la italiana, inclús en un teatre que es pugui fer en el centre, com seria doncs, un lliure que es pot habilitar a una sala de tallers del TNC. Per tant, jo m'atreveixo. I amb els actors jo m'atreveixo a dir que el que guanyarà probablement... És a dir, si el Jordi Bosch estigués per la Bet, diria el Jordi Bosch, però com que no hi és per la Bet, perquè està per l'altra obra, que és Blackbird, aleshores, a vegades que se'm fa difícil, se'm fa difícil dir qui pot ser, i potser em decanto per l'efecte que va tenir Eduard Farelo amb l'onada. I l'actriu, quasi et diria, sense cap mena de dubte, que serà l'Emma Vilarasau, per Barcelona.
Doncs jo ja he apuntat aquests 5 noms, veurem un cop passin els butaca, Eduard, si has anat ben encaminat o no en aquest pronòstic.
Espero que sí, tot i que jo els premis, en aquest cas no perquè són populars, però els premis en general, com dic, és una mica allò de dir, va, posem-hi alguna cosa per tothom perquè tothom estigui content, perquè la feina en molts casos està molt ben feta en general per tothom.
Des del programa també volem tenir content l'Eduard Gené i per això mirem de satisfer totes aquelles peticions que ens demana, ja siguin aspectes tècnics a través del Raül Orgales o aspectes de convidats en aquest Molta Comèdia a través de la producció del programa. Eduard, avui ja estem tardant molt a entrar el primer convidat, avui primer i únic, de fet, i en presència avui a la Filmoteca de Catalunya de la seva pel·lícula Ventre Blanc.
Exactament. Bé, estem parlant d'una persona que jo qualificaria sense cap dubte d'un artista renaixentista. És a dir, és un home que va començar tocant amb una cobla, des del punt de vista artístic, vull dir, ha escrit poesia, escrit novel·la, va tindre un èxit que ningú s'esperava, perquè la veritat és que va sorprendre moltíssima gent, que és una màquina d'espantar ocells de nit. Ha treballat en teatre, ha fet algun muntatge, ha escrit teatre, ha fet televisió, molta televisió, va començar amb Nidi, en aquest moment està fent la sonora per a Televisió de Catalunya, i aquesta tarda nit, aquest vespre, a les 8,
va, que ens espera el telèfon,
presenta aquesta pel·lícula Ventre Blanc. Jordi, bon dia.
Bon dia, tingueu.
Bon dia, Jordi Lara.
Bé, la primera pregunta, naturalment, obligada, és què és Ventre Blanc?
Ventre Blanc, què és aquest epígraf, Ventre Blanc, el títol, a què refereix? Es refereix a la boira d'una ciutat que, diguem-ne, enyora la boira perquè l'ha perdut, se n'ha anat de la ciutat, i aquesta boira representa moltes coses per la ciutat, representa un tarannà, representa una tradició, i representa també una mena de claustre matern, perquè els seus habitants, diguem-ne que estan acogollats, estan protegits per la boira, per aquest ventre blanc, aquesta mena de claustre matern, no?
Aquesta ciutat és Vic, Jordi, i els protagonistes, de fet, són quatre homes que porten els capgrossos d'aquesta ciutat.
Exactament. Sí, és un projecte que no és un documental, és una pel·lícula de ficció, però en el qual els protagonistes s'interpreten a si mateixos amb unes històries que els toquen de molt a prop però que estan guionades, és a dir, ells han fet un treball actoral per poder explicar la seva vida, no? I són quatre històries, bàsicament una història protagonitzada per un d'ells que és un meteoròleg, que és el que té sobretot aquesta aspiració de fer tornar a la boira de la ciutat, una altra història més de caire teològic, perquè la protagonitza un dels portadors dels capgrossos que ha deixat de creure en Déu tot i treballar en un museu d'art sacre, i una altra història que és la d'un personatge doncs, que vol, diguem-ne, vol iniciar-se en l'amor físic perquè ja té una certa edat i encara és verge i aleshores elabora tot un discurs al voltant d'això, no? I aquests són els protagonistes fonamentalment, més un d'ells que és el seu entrenador, l'entrenador dels capgrossos, que els proposa de fer un ball per la ciutat. Aquesta és una mica la trama, però és una pel·lícula que fonamentalment el que pretén és convidar-nos a un llenguatge cinematogràfic on la discreció, l'espera, la contemplació són fonamentals.
Aquesta pel·lícula, com deia abans, està feta a Vic, sí, que és el lloc on tu vas néixer, i a més aquesta pel·lícula ha sigut projectada, ha sigut passada per dos, com a mínim, dos festivals internacionals, que jo sàpiga, a Corea i a la Índia. Explica'ns una mica l'experiència.
Va ser a Corea el novembre de l'any passat, va ser una experiència molt gratificant per veure com els coreans entomaven una pel·lícula que té molts referents plàstics locals, però que en canvi a nivell de discurs, a nivell de relat, a nivell de valors, doncs té una aspiració universal, no? I després va anar a l'Índia, a un festival de l'Índia també.
Amb quina resposta en aquest cas, de l'Índia?
De l'Índia nosaltres no vam anar-hi, així com a Corea sí que us puc parlar perquè van ser quatre passis on vam fer ple, on va haver-hi uns fòrums posteriors molt, molt sucosos. De la Índia no us en puc parlar perquè no hi vaig anar-hi, em van dir que havia anat tot molt bé, però no ho sé exactament.
Bé, aquí en algun cas algú ha comentat que tu havies parlat a la teva novel·la de la joventut, de l'adolescència i joventut, i que amb la pel·lícula anaves a buscar la infantesa, no? Records de la primera infància. És una mica així?
Sí, clar, inevitablement sempre. Jo em fa l'efecte que tota la gent que fa coses en clau artística al final acaba empolgant de les coses que són més properes, perquè també les legitimen en tant que art, és a dir, les fan més autèntiques, més veritables, no? I, òbviament, doncs, la infantesa és un moment de descoberta de la vida, sobretot a un nivell molt sensorial, i justament aquesta sensorialitat fa que es pugui traduir des d'un punt de vista cinematogràfic d'una forma molt, molt, molt acurada, no? O sigui, ofereix moltes oportunitats cinematogràfiques. Jo hauria pogut fer una novel·la, però vaig veure de seguida que els carrers de la ciutat, la plàstica dels capgrossos, els vestits que ells porten, fins i tot el seu físic, reclamaven ser vistos, per tant, ser pel·lícula.
Si hi ha una característica que penso en Jordi Lara, que el defineix bastant, és el fet de, tant en el cas de Nídia com en el cas de la Sonora, anar a mostrar un tipus de música o un tipus d'artistes, un tipus de gent que fa art, que no són els que estan que no són els més famosos, per entendre, que surten tant, en canvi buscar-ho d'una forma que es vegi com efectivament fan coses i coses que tenen molt d'interès i molt especials.
A mi de vegades m'han dit, no, a través d'aquesta pel·lícula o a través del llibre que he fet, no, tu reivindiques la cultura popular. Jo la veritat és que no intento reivindicar res. És senzillament que ha estat en bona part el meu imaginari, el meu món, no? És un món que he conegut personalment i també des de la feina, també, no? I són els referents, no? Vull dir, és allò que deia abans, no? Un parla del que coneix i del món que coneix, i en aquest cas jo parlo d'aquests personatges que són reals, que estan en la societat del segle XXI, encara que ho facin des de la reivindicació de la cultura popular, no? Una mica és això. El que sí que és veritat és que això és bastant inèdit en el món de la literatura, en el món del cinema, no? Habitualment la cultura popular es veu com una cosa com molt desprestigiada, amb poc glamour, no? Una miqueta extemporània, però la realitat és que la fan persones i, per tant, les persones sempre estan d'actualitat. I al costat d'això també hi ha un discurs a considerar, no?, que és que la cultura popular capdavall en un moment com ara vivim de crisi i de posar entredit què ens aporta de debò el capitalisme més desaforat. Doncs la cultura popular posa l'èmfasi en valors fonamentals de l'ésser humà, no? En l'amistat, en l'amor, en compartir, en la memòria, en la infantesa. I aquests valors estan vigents, òbviament, ara, i ho estaran d'aquí 10.000 anys, no?
Utilitzem potser el tòpic aquell de local és global, i global és local.
Sí, perquè les persones, és que al final són cinc o sis temes, no?, els que conformen la singularitat de l'ésser humà, no?, que és això, l'amor, la mort, el pas del temps, són sempre els mateixos, les circumstàncies canvien, però l'ésser humà s'enfronta sempre a les mateixes preguntes, no? I per tant, en qualsevol època i en qualsevol lloc, no? Tant si és la pel·lícula passa a Vic, perquè jo volia que passés a Vic, perquè és un entorn que em sento proper, però òbviament els éssers que la viuen comparteixen les mateixes coses que els coreans, no?
El passi de la pel·lícula es fa avui a les 8 a la Filmoteca i es torna a repetir, si no tinc mal entès, quin dia?
El diumenge, aquest diumenge a les 5 de la tarda.
Dia 3.
Aleshores hi ha possibilitat de que es distribueixi, diguéssim, cinemes de forma normal, o com ho veus?
Jo ho veig malament, perquè és una pel·lícula feta fora dels circuits dels dissenys de producció habituals, fora de la indústria, per entendre'ns, i la indústria de vegades també dicta un grau de distribució molt vinculats a una colla d'impostos la pel·lícula és una miqueta alternativa, fins i tot en el circuit de consum que proposa, no? Jo no crec que arribi als cinemes comercials, però bé, en tot cas segurament es podrà veure a televisió i segurament es podrà veure també amb algun tipus de comercialització del film via DVD o Blu-ray.
Bueno, és una bona notícia dintre de tot, i seria bo també que la poguéssim veure aquí a Sant Cugat. Haurem de fer alguns passos perquè això sigui possible, Jordi.
A veure si és possible, doncs. A veure, ho intentarem.
Jordi Lara, moltes gràcies per entrar avui al programa.
Molt bé.
Gràcies, Jordi.
Que vagi molt bé. Una abraçada. Continuem, Eduard, i ho fem amb més música.
Quin swing ens ha posat aquí en Raül.
Uah. Ara, de moment, ara canviarem també, perquè...
Canviarem radicalment, sí.
Perquè però... hem de parlar d'aquest CD que avui ens has portat.
Però, Sergi, fixa-t'hi bé, canviarem radicalment i estarem al mateix lloc. És una mica, els vasos comuniquen. Estarem al mateix lloc, estarem fent què? Escoltant música, disfrutant de l'art, de les escèniques, del cinema. Estarem al mateix lloc. Perquè el món és divers i com les persones són diverses.
Això que mateix que has dit tu ara al Jordi Lara, de
sí,
la globalitat.
Sí, exactament, és així, és tal qual. Jo el que ara, per tancar el programa, voldria comentar és la presentació que es va fer el diumenge per la tarda.
Deixa'ns que el tanquem amb el Van Campen, el programa. Deixa'ns que el tanquem amb el Van Campen, dic el
no,
programa.
No, però el Van Campen té el seu, no?
Sí, home, té la seva secció, la de literatura.
Bueno, la secció. Tanquem la secció... Sergi, comentant la presentació d'un disc que es va fer el diumenge per la tarda, que és Pau Victòria. Fixa't que els que ho hem preparat està bé perquè diu Pau i Victòria, com si la Pau ens portés a la Victòria, però en aquest cas és el Pau Casals i la Victòria de Los Ángeles, que, com diuen aquí, és una gravació històrica, perquè hi ha dos CDs, el primer que són moments de gravacions fetes a diferents llocs del món, diferents èpoques de la història, on Pau Casals va interpretar amb Victoria de Los Ángeles. Per exemple, hi ha les cinc cançons de Johannes Brahms, que això estava fet a Puerto Rico, gravat el 1958, o dues àries de Mozart, que en aquest cas està gravat a Pla de Conflent, on feia doncs, el Pau Casals el seu festival anual, molt a prop de Catalunya, és a dir, a la Catalunya Nord, però molt a prop de la Catalunya, on no volia entrar mentre hi hagués en Franco, que això està gravat el 1959. I així diverses coses més. Però potser la part més interessant tot i que aquesta ho és molt, és el segon CD on hi ha un grup de cançons de mateix Pau Casals, cançons que jo no coneixia i, com jo, haig de dir, moltíssima gent, per no dir la majoria de gent, senzillament perquè no s'havien editat. I d'alguna manera el que ha fet la Fundació Pau Casals, per una banda, que està presidida per la senyora Marta Montañez de Casals i de Histomín, perquè es va casar dues vegades, i la Fundació Victoria de Los Ángeles, que està presidida per Elena Mora, el que han fet ha sigut ajuntar-se i fer aquesta segona part amb joves, molt joves, cantants i intèprets, de piano en aquest cas, pianistes, i fer una gravació d'aquestes cançons. Hem fet una selecció de les cançons i és una selecció que a la vegada els va també fer una petita mostra en el diumenge a la tarda. Haig de dir, primer, que em va sorprendre alguna de les cançons de Pau Casals, perquè com a compositor no era precisament, a part del Pessebre, a part de Sant Martí del Canigó, no tenia massa obra com a compositor, perquè la seva dedicació va ser més d'intèpret i va ser més de mestre, va ser més de renovador d'un estil de tocar, que és el cello, i la recuperació de Bach, per exemple, que estava oblidada. Però, en canvi, aquestes cançons tenen un punt, que estan fetes la majoria de la seva època de joventut, tenen un punt de record amb tota la música francesa, sobretot de principis del segle XX, no? O sigui, jo recordo Debussy, jo recordo una mica amb algun punt Ravel, etc. Fauré, inclús, i tenen una qualitat bastant, bastant notable, i sobretot hi ha un grup de joves que estan treballant a l'SMUC, que fan aquesta interpretació i que ens donen la visió d'un futur immediat amb gent de molta categoria i de molt nivell. I a mi m'agradaria, per escoltar una mica, abans d'acabar, un fragment, si pot ser la cançó, i si no, doncs un fragment d'una de les cançons que van interpretar.
Tot seguit l'escoltem, Eduard. No t'escapes sense que et demani propostes per enviar la gent a gaudir de cultura el cap de setmana.
Bueno, aquest cap de setmana tenim un pont llarg, com ja sabem, aquest 1, 2 i 3, que farà que moltíssima gent marxi, però aquí al Teatre Auditori tenim doncs l'orquestra del Liceu i el cor del Liceu amb un, en fi, amb Pons com a direcció, i que jo penso que és un concert digne de no perdre's.
Ja saps, però, que això no agradarà a tothom.
No.
Una vessant més teatral.
I aleshores teníem una cosa que s'està fent, que ara no recordaré exactament el títol perquè és molt llarg, no serà tuitejada.
La revolució no serà tuitejada,
veus, tu ja te'n recordaves més.
El Lliure de Gràcia.
Que penso que és un espectacle que és interessant de veure i que, a més, doncs, sobretot perquè reuneix molta gent jove i es veu una mica l'evolució generacional, per una banda, que és interessant de poder comprovar.
Un d'ells, de fet, dels directors de l'obra, ja l'hem comentat abans, ho has fet tu per algun aspecte, Guillem Clua.
El Guillem Clua, exacte.
També hi és Pau Miró.
També és Pau Miró, exacte. Sí, o sigui, és la nova generació d'autors i d'actors que fan que, doncs, vegis que això, afortunadament, no s'acaba.
Posem-hi música per acabar, com dèiem la temporada passada, i la fórmula es pot repetir perfectament al Molta Comèdia, Eduard. Fragment d'aquest doble CD.
Sí.
Pau i Victòria.
Pau i Victòria és una cançó que es diu No t'ha trobat.
T'escoltem o d'aquí uns minuts al Fahrenheit 91.5 amb el Jordi Van Campen, o el dimecres de la setmana vinent. Gràcies, Eduard.
A tu.
Però el lloc de trobar Thank you.